Primer podrien donar un torn d'intervencions als mateixos comunicants si volen debatre algun tema d'algun dels altres comunicants i si no, doncs queda obert el torn amb el prec de que siguin intervencions al màxim breus possibles per tal que n'hi pugui haver més i puguem donar la paraula doncs, fins a l'hora a tothom. Queda obert el torn de paraules. Jaume Portella. No sé si és costum, però potser convé donar el nom donar el nom abans. Endavant, doncs.
Se sent? Sí. Efectivament, Antoni Furió ha fet una referència a uns materials que jo havia utilitzat de Jean Bisson, no Thomas Bisson, Jean Bisson, el francès, sobre les dimensions de les explotacions, no plantejava així, de les propietats, deia, agràries a la Mallorca del segle XIII. Ell efectivament estableix unes dimensions superiors a les 70 hectàrees, em sembla recordar, i a partir d'aquí acabava establint que hi predominaven explotacions de... hi predominava, perdó, la petita i mitjana propietat. Jo, a partir d'aquest quadre estadístic, enfatitzava que, em sembla recordar exactament que és un 16% dels nous pobladors detentaven el 47% de les terres i per consegüent també s'havia establert una gran propietat a Mallorca. Crec que la cosa està mal plantejada i pensava dir-ho aquesta tarda, però ja que hi has fet referència em sembla que cal aclarir-ho ja. No es tracta en realitat de, ni de grans, ni de petites, ni de mitjanes propietats. Es tracta de dominis senyorials i de lous, que és tot una altra cosa. De fet, aquell quadre estadístic estava elaborat a partir de les dades del repartiment que serà la base a partir de la qual es procedirà a la repoblació, a la colonització, en definitiva, de Mallorca. Per consegüent, sí, les explotacions agràries són realment molt més petites, difícilment mesurables, perquè em sembla que no hi ha dades sobre les dimensions d'aquestes explotacions, però en canvi sí que sabem, per exemple, que es fragmenten les alqueries de Mallorca i per consegüent, ja dic, no puc precisar doncs, la superfície d'aquestes explotacions, però les poques jovades doncs, són molt corrents dins les explotacions agràries realment de Mallorca. Em sembla que en aquest sentit era doncs, una precisió que calia fer. Però hi ha tota una altra sèrie de coses que m'interessaria demanar a partir d'aquí. M'ha interessat molt la comunicació d'Antoni Virgili sobre la conquesta de Tartussa. Crec que planteja uns problemes interessants. Crec que és una primera experiència de conquesta que serà posteriorment utilitzada tant, em sembla, al País Valencià com segur a les Illes Balears. El que passa és que, lògicament, tenim una recerca embastada, em sembla que una miqueta tots, i hi ha aspectes que, a la mesura en què siguin coneguts, m'interessaria també de conèixer, com per exemple com s'estableixen els colons a Tortosa, si tots ho fan per franc galou o si hi ha per contra establiments, que ja implica tot un altre règim, o si a partir dels alous es produeixen els establiments i si n'hi ha molts, i en tot cas si es produeix també aquella cadena d'establiments que per exemple constatem a Mallorca.
Hauríem de veure altres fonts per acabar de determinar-ho amb més precisió. Llavors cal tenir en compte que es tracta d'una àrea geogràfica molt gran, és molt gran, molt dispers, I cronològicament també, jo estic segur que falta documentació dins el cartulari pels documents del segle XII, deuen ser uns 300 i escaig, jo n'utilitzo uns 225, me penso, em sembla ser. La resta són del patrimoni espars de la catedral, de terres que té doncs, a Lleida, que té el Penedès fins i tot, etc. Llavors, la manera de, en com s'estableixen, ara per ara no puc donar una resposta segura, almenys. El que sí que puc dir, torno a dir el que he dit abans, és que el comte reparteix en lots la seva porció. Jo el que tinc només són els establiments, després sí que n'hi ha, de la catedral a colons, sí. Ara bé, fins a quin punt hi ha una cadena, fins a quin punt hi ha diversos nivells de dependència, això és el que no puc dir. Ara bé, que sota la catedral hi ha uns colons establerts, això sí que ho puc constatar. Ara bé, ja repeteixo, els nivells no. Els nivells no. El que sí que podria dir, i aquí tampoc no... És que el que tinc fet, i clar, és bastant més ampli que no pas el que he reflectit a la comunicació, és que el que se'ls exigeix als camperols és, penso jo, molt elevat. Penso molt elevat, tant en matèria de censos en moneda com en espècie, com a través de tota una sèrie d'imposicions de tipus jurisdiccional. No els hi deixen, per exemple, construir cap molí, la catedral en uns punts determinats pot fer i desfer la seva manera, dir, doncs aquí vull un molí, el construeixo i obligo a anar a la gent, etc. No sé, són censos en moneda, n'hi ha molts, bastants, un percentatge força elevat, no recordo ara quin, i en espècie. Però doncs he arribat a trobar que els hi exigeixen la tercera part de la collita. Això és molt, a part dels altres, és clar, i a part del que havien de reservar. I per altra banda, el que també observo és que la catedral estableix en els camperols, sobretot en les mencions de terra, que d'una manera, em penso, bastant generalitzada, hem identificat en terra extensiva, en cereal, i en canvi sembla ser que es reserva com a domini directe, fet treballar potser per esclaus, potser per eixerics, no ho sabem, fa treballar els conreus especulatius com vinya, com olivera i com fruiters, i els d'horta. Són conreus fàcilment monetitzables, objecte de comerç, etc. I en principi, més cosa que això, tampoc ho puc donar. Repeteixo que no sé, pel que fa referència als Castellvell, per exemple, que s'instal·len allí, a Tortosa, als Montcades, etc., no tinc la documentació adequada. I no sé si t'he donat resposta amb el que em deies.
Professor Salvat.
Gràcies. Jo només volia afegir que potser et pot ser útil per les teves investigacions que Edicions 62 de Barcelona segurament publicarà un llibre d'un deixeble de Thomas Bichon que es diu John Schiedeler, una família medieval catalana, els Montcada, de l'any 1000 al 1230, i que aquest llibre que jo he tingut ocasió de llegir, hi ha algunes pàgines que parla de les administracions de les propietats dels Montcada, entre elles les que tenia Tortosa. Només era això.
Ara aquests dies tant tinc res. Gràcies. Gràcies per l'aclariment i per les facilitats que em donarà el fet de la traducció d'aquest llibre. Jo el conec en anglès, d'aquests dies no ho coneixia abans. Gràcies.
Efectivament, les xifres que dona el Jean Bisson són absolutament errònies. D'altres coses estan fetes sobre un terç de les alqueries i rafals que ell considera, que ell pensa que són el conjunt de tot. És a dir, ja fa una tercera part pel conjunt global. De fet, la primera vegada que tenim xifres molt aproximades a la realitat són degudes al treball de l'Àngel Poveda, publicat a Aurac, i on la mitjana de les alqueries són de 80... Sí, de Mallorca, són de 80... 83 hectàrees. I els Rafals, cap allà, 47 hectàrees. Jo ho vaig dir a la meva comunicació, això. Això és una roca, hauries de corregir en la referència que fas. I voldria aprofitar per dir que entre els que treballen sobre València en aquest període i els que treballen sobre Mallorca i Menorca i Eivissa, fa estona que hauria d'haver hagut una major comunicació. I no voldria fer aquesta susceptibilitat, però nosaltres coneixem prou bé el que feu vosaltres i penso que no és recíproc. Les raons d'això, ja ho vaig dir a la meva intervenció inaugural, tot i que m'omple de goig la vostra presència aquí, les raons segur que són profundes i espanyoles. Aleshores, jo crec que la nostra experiència ha de ser constantment contrastada a la vostra i a l'inrevés. L'altra, per acabar, l'altra cosa que voldria assenyalar és que seguir parlant d'extensió de les explotacions potser ens porti a un atzucac, a un carreró sense sortida. Què vol dir que una alqueria musulmana té, com per exemple n'hi ha a Mallorca, 250 hectàrees? O una alqueria musulmana aproximada al tipus mitjà, de 82 hectàrees. Jo he arribat a pensar que es tracta més que d'explotacions agràries, stricto sensu, de territoris d'ocupació. Territoris d'ocupació molt semblants als que descriu el Bakri en el segle XI pel Magreb, on hi ha una distribució col·lectiva de les tasques agrícoles entre un conjunt, unes unitats gentilícies. Immediatament es va de conquesta, això per sentit. Ni els catalans ho entenen, ni els notaris catalans ho entenen. Comencen a fragmentar. I aquí sí que voldria cridar l'atenció a una altra cosa que em sembla prenyada de sentit. I és la tendència clara que té el feudalisme a empoquir les unitats de treball fins a reduir-les a l'unitat de treball familiar. I és per això que les àrees assignades són cada vegada més petites. Això passa a Segòvia també. Passa arreu, a Pollença, finalment, hi ha àrees treballades d'una hectàrea, de mitja. Això en el territori musulmà anterior és incomprensible. O sigui, jo no crec que la pista a seguir sigui la de les explotacions, sinó la de les unitats, del volum de les unitats de treball. La unitat de treball musulmà eren més grans perquè eren més coordinades. Arriba un moment que només hi ha el feudal i la família. I evidentment, una família normal, amb molta dificultat, conrearà més de 5-6 hectàrees en l'utillatge que tenien. Aleshores, jo crec que aquesta obsessió fàcilment constatable a Mallorca, és a dir, com es produeix la desmembració dels territoris productius anteriors, permet entendre una característica més del feudalisme i que el que nosaltres, tal vegada grollerament, en dèiem explotacions agràries, no sigui més que un resultat de l'empoquiment, de la disminució a escala de les unitats de treball, dels processos de treball.
Bé, jo també a mente que existeix, que jo crec que sí, que no sé si serà tan recíproc o no, el desconeixement mutu, però més la mente quan inclús en trobades com aquesta sembla que eix exclusivament el mode Catalunya, el mode Principat, s'oblida països catalans, no parla de l'organització, parla a l'hora de les comunicacions, parla a l'hora de les intervencions, és a dir, es produeix una dislocació regional, quan pot ser caldria fer un estudi més aprofundit i interconnexionat. Respecte a les explotacions, jo no sé si observar determinar l'extensió de les alqueries ens conduiria a un atxucac o no, si seria operatiu o no. De tota manera, això no ho hem intentat, seria més difícil al País Valencià. Jo parlava més d'explotacions, explotacions camperoles, unitats d'explotació. I parlant d'errors, sí, en el cas, perquè evidentment a mi em semblava increïble aquesta extensió de 70 hectàrees al costat del País Valencià, que clar, que aquí hi ha nou. Hi ha un altre error que, vaja, m'agradaria citar-lo perquè és molt important, perquè a Múrcia, segons Torres Fontes, que enfronta els dos sistemes de repoblació, català castellà, parla d'unes repoblacions o d'unes extensions de explotacions superiors a les 300 hectàrees. Llavors tenim, per exemple, el cas de, ell cita tres o quatre exemples, Perot-Matoses, que és un Perot-Matoses, vaja, un anon, un humil repoblador procedent de València que va a Múrcia i és dotat en 320 hectàrees, que és una quantitat molt superior a la que rebrà en les particions castellanes, per exemple, l'infant Don Manuel. Com s'explica això? I és molt fàcil. El repartiment apareix en jovada, la jovada. Torres Fontes, per exemple, pren la equivalència castellana de la llogada, que són 320 hectàrees queda reduït a 30 hectàrees, que ja és una cosa que està bé. Clar, 10, 12, 13 hectàrees per al País Valencià, les zones documentades, caldria estudiar-ho tot. Estes 30 que són temporals, durant Jaume I, si poguéssim també Mallorca avaluar, crec que seria interessant perquè no respondria a aquesta ideologia concessionària basant les grans propietats que li atribueix Torres Fontes a Jaume I, sinó a una altra cosa. I jo crec que no porta un atxucac, lo de les explotacions, és a dir, les alqueries és una altra cosa, no sé si és operatiu o no, però les explotacions no, perquè si al segle XIII, a mitjan segle XIII, tenim 9-10 hectàrees, al segle XV, ja ho he dit abans, eren 5 hectàrees, una cosa petita, però no únicament això, no únicament davalla l'extensió superficial de les explotacions, sinó, i en això té tota la raó, és la fragmentació i la migradesa de les parcel·les. En alguns casos pot ser per causes, diríem, naturals, perquè és necessari. Per exemple, l'arròs, pensa en l'arròs, que és precís per a que l'aigua, en fi, es distribuïsca d'una manera més igualitària pels casells, fer unes parcel·les més, en fi, més quadriculades i més menudes. Però, en general, la fragmentació de les parcel·les obeix a successives particions familiars, el patrimoni cada vegada es fa més reduït, més menut, i arribem. Jo crec que per això, precisament per arribar a aquest discurs que feia abans de insuficiència del camperolat, de la família camperola, veure l'extensió de la petita explotació ja s'ho val la pena. Una altra cosa és, clar, parlar d'extensió no serveix si no sabem no únicament conceptes com productivitat, que ha estat de moda molt de temps, però que per exemple ara Imart ja rebutja i creu que és millor veure la producció si anava a ensolcar al mercat o a l'autoconsum, i entonces la productivitat no tindria tant d'interès. Però de tota manera pense que com a punt de partida l'explotació cal establir-la. Sí.
Fran García, solament insistir en el fet també de les explotacions, en el fet que al capdavall el que interessava assenyalar, o que el que intentàvem assenyalar, era la realitat, la possibilitat d'autoreproducció d'aquestes explotacions enteses dins del procés de treball. I evidentment una cosa constatable al segle XIII era absolutament diferent dos segles després, és a dir, una reducció progressiva d'aquestes explotacions. Nosaltres proposàvem unes xifres abstractes, 10 hectàrees, que evidentment era una xifra proposada per Paulino Radiel a partir també de Cazola, però també són diferents d'altres proposades per autors italians, on unes tècniques molt més d'uns rendiments molt més productius, on s'assimilava la cultura promíscua a unes tècniques molt més desenvolupades, permetien uns ingressos i una reproducció molt més gran. En tot cas, pense que no és un atzucac parlar d'explotacions, sobretot si entenem aquests processos de reproducció econòmica. I a través, volia puntualitzar una altra cosa, que aquest procés de reducció progressiva, entre cometes, d'aquest feudalisme que es dona a Segovia o es dona a Pollença, crec que no és unilateral i crec que no es dona a tot arreu. Per exemple, el cas italià, hi ha un moment en el segle XIV, en el segle XV, en el que hi ha uns apoderamentos, hi ha una reconstrucció parcel·lària, hi ha una ampliació del tamany de les explotacions en mans evidentment del capital urbà, que podria passar o podria estar catalogar-les essencialment de feudals.
Oui, sur le problème de l'exploitation, je voudrais revenir après, mais si on a le temps, sur la communication de Virgilie. Mais puisqu'on en est au problème de l'exploitation, il me semble qu'il faut bien distinguer trois choses qui sont différentes et qu'il ne faut pas mélanger. Les lots de colonisation au moment de la conquête, la quantité de terre qui est donnée à chaque milès ou à chaque colon non noble, bon, c'est une chose. Et ça dépend du rang social de la personne. À Valence, 3 jovadas, 4 jovadas, jusqu'à 5 et 6 dans une seconde période, postérieure au repartimiento, entre donc 3 et 6 jovadas pour un non-noble, pour un simple libre. Et ensuite, 9 jovadas, 10 jovadas pour un milès. Je crois que ce sont à peu près les quantités qui sont données dans le repartimiento. Bon, ça c'est une chose, mais nous n'avons aucune certitude qu'il y ait une correspondance, et en tout cas pour les milites, il est évident qu'il n'y en a pas, entre ce lot de colonisation et l'exploitation de base qui servira, à laquelle sera appliquée une certaine force de travail et un certain nombre d'instruments et de techniques. Bon, il n'y a aucune correspondance au niveau des milites, et je ne suis pas convaincu du tout qu'il y en ait une au niveau des libres ordinaires. Dans le cas murcien, par exemple, la distance ou la différence entre lot de colonisation et exploitation, je crois qu'elle est assez évidente. Il y a un système très compliqué à Murcie. On a une certaine quantité de terre qui est donnée en taoulias. Ces taoulias, dans le système fiscal musulman, produisent, ces taoulias sont estimés, évalués, selon leur rentabilité, en alphabas. Et ces alphabas sont variables. Par exemple, 4 taoulias peuvent valoir 10 alphabas ou 3 alphabas. Et ces alphabas correspondent à l'origine à une rentabilité fiscale, à la rente que l'État prélevait sur cette quantité de terre. C'est-à-dire qu'à pour une certaine rentabilité, une terre de tant de taoulias était censée donner annuellement, avoir une rentabilité annuelle de tant d'alphabas, et elle payait tant de dinars. Et c'est cette rente qui est donnée aux colons. Donc il n'y a plus aucun rapport entre exploitation et l'autre colonisation. Je crois que ça c'est très important, et que même à Valence, on peut se demander si les lots de colonisation correspondent véritablement à des exploitations petites ou moyennes. Et alors, je crois que quand même à partir de là, le problème, dans le cadre chrétien en tout cas, dans le cadre à l'époque chrétienne, le problème de l'exploitation, de ce que c'est qu'une exploitation moyenne, est tout de même très important. Mais il me semble que, par exemple, à Majorque, dans les documents qui ont été publiés par Micaela Danus dans le volume 10 des congrès de la Couronne d'Aragon, il y a des contrats de colonisation, des contrats des assentamientos de terre à des colons. Dans certains cas, on peut arriver à saisir quelle peut être la dimension d'une petite exploitation. Par exemple, j'avais relevé, je n'ai pas eu le temps d'en parler hier, j'avais relevé un contrat dans lequel on trouve, c'est Nuno Sanz, le seigneur du Roussillon, qui concède à un couple de colons, un chrétien et sa femme. Il leur concède 2 jovadas, c'est-à-dire 12 hectares de secano. Il leur concède une paire de bœufs.
22
hectares. La jovada balear. Entonces es 3 veces más grande que la. 3 fois plus grande que la jovada valencienne. Donc, alors 22 hectares, une paire de bœufs, une charrue, un train de culture. Bon, on a l'impression qu'on saisit une cellule de base. Reste à savoir dans quel système. Est-ce que c'est un système de jachère biannuelle, ce qui ferait qu'on retrouverait l'identité, une jovada, une paire de bœufs, le personnel pour manier la charrue, correspondant à une jovada initiale, la jovada entendue comme la terre que peut cultiver dans une année normale un paysan ou un couple de paysans. Mais ça, je crois que c'est important quand même d'arriver à saisir à peu près quelle peut être la quantité de terre normalement cultivée par un couple de paysans pour permettre la survie de la cellule de base et le paiement de la rente, qui dans ce cas-là est très élevé puisqu'il est de la moitié du produit. Voilà, c'est simplement sur cette différence entre lot de colonisation et exploitation fondamentale à la base.
Un dels avantatges de, i me reafirmo, de comptabilitzar en termes de unitats de treball és evitar errors abusius. Per exemple, confondre el reagrupament de propietat que pot fer el capital comercial amb un creixement de les unitats de treball, com sembla que ha fet el senyor García. És a dir, confondre el propietari amb els que treballen la terra. És a dir, una família que en parola, això ho hauríem d'establir, en termes normals no pot treballar més de 6, 7, 8 hectàrees. Per molt que el propietari X vagi reagrupant, s'haurà d'atendre en aquestes unitats de treball. Aleshores, jo crec que en el feudalisme aquesta unitat de treball, atès al nivell tècnic, per una banda, i atès les demandes estrictes del sistema, no permet l'existència d'unitats de treball regularment superiors a l'unitat familiar, sinó que ho demostri. Que contractin personal, que facin aliances de treball amb altres famílies, etc. Jo crec que la tendència del sistema és a reduir o confinar la unitat de treball a la família. I això ens porta a una altra, i penso que la darrera per part meva, consideració. Algú ha dit que les explotacions agràries han de ser suficients per permetre la reproducció de les unitats de treball, penso jo. Jo penso que això no és cert, que senzillament és molt parcial. La unitat de treball, vull dir, les explotacions agràries divideixen el seu producte entre la reproducció dels camperols i la reproducció dels senyors. Per consegüent, l'explotació agrària, el seu producte no és igual al treball dels camperols. Llavors, és com si diguéssim que els obrers actuals treballen per sobreviure només. No, treballen per fer sobreviure els que no treballen. No sé què va que Dios i, en fi, mos ensenya una altra cosa. Per consegüent, crec que aquesta... i torno al que deia ahir, que les unitats de treball, que en paraules no són pas autònomes en absolut, gairebé no decideixen res, i que el seu treball és un treball que està ja des del principi determinat no per proveir la seva sobreexistència, sinó la sobreexistència de tot el sistema. Jo crec que això és fonamental, de mantenir-ho ben higiènicament, ben net i clar.
Sí, sí. Jo, bueno, vull contestar a Guixart, però també, ara que has dit això, sembla molt interessant. Bueno, la reproducció de l'explotació no és únicament que hi hagi suficient com per tornar a sembrar i tornar a... dels ingressos derivats de l'explotació, s'ha de tornar a posar en marxa cada any l'explotació, s'ha de mantenir la família, però també hi ha que fer front a la fiscalitat, a la renda feudal per al senyor, a la fiscalitat real, a la fiscalitat comunal. En fi, són moltes les càrregues que graven sobre la petita explotació, i per supost el paper important que es li dona, a més en la comunicació, a l'explotació és precisament com a peça fonamental del sistema. Pensem menys en aquesta zona, i també com ha observat Guy Bois, per exemple, per al conjunt. I a Guixart troba que té tota la raó, no? Que hi ha que diferenciar allò que són donacions i el que són explotacions. Però tenim unes xifres directes de les explotacions. Però estic pensant que no únicament és el llibre del repartiment on estan aquelles donacions que fa el rei a colons individuals, humils, i a senyors. Pot ser en el cas de senyors, pot ser no segur, ahí és evident que no hi ha una correspondència entre explotació i àrea concedida, però tenint en compte
les dimensions d'aquestes donacions que hem fixat en aquestes tres jovades, 3, 4, 5 i després més tard, clar, a 6 i a 12, i tenint en compte les cartes de població en les que no diferixen massa les donacions, que ahir sí que, no sé, tampoc es pot asseverar, però posaria la mà al foc que les terres concedides per un senyor o per qui siga a un grup de pobladors en les seues famílies que es desplacen, que arrelen, jo crec que van a treballar directament a la terra, no en altres casos on pot ser, si comptarà la població musulmana, però que sí que van a engegar ells directament l'explotació, crec que no hi hauria una diferència massa gran entre terra concedida i terra d'explotació. Sobretot és dificultós no saber les tècniques, no saber l'extensió del guaret, que faria baixar molt unes extensions que en principi poden semblar una mica gran, tampoc ho són, total són 100 fanecades, no? I tenint en compte que és això, 100 fanecades que es donen i 4 o 5 d'horta al voltant de les cases. Vull dir que estic d'acord en que cal matisar, diferenciar amb dues, però que en alguns casos crec que sí que existiria així.
Algú més
demana
la paraula?
Jaume
Portella? Mm-hmm. Poder, aquí? No, perdó, Jaume Portella, s'ha de demanar el model de la paraula. Jaume Portella. Després, el professor Solicot.
Ara. Sí, continuant amb això, m'interessaria de saber precisament a partir de quines fonts documentals heu obtingut aquestes 9 hectàrees com a mitjana de les donacions. Si una vegada m'he equivocat jo, fiant-me d'una altra, preferiria pensar que no us heu equivocat vosaltres. De tota manera, respecte al que estaves dient ara, en el cas de Mallorca, i no sé si ha quedat clar quan ho he dit jo, sí que hi ha una diferència molt gran entre els lots que corresponen a aquesta mitjana de 70 hectàrees i les explotacions agràries posteriors, que són molt més reduïdes, si teníem en compte que d'una alqueria se'n fan 6-7 trossos. Per conseqüent, m'agradaria saber d'on ha sortit doncs, aquesta mitjana de les donacions, perquè potser caldria fixar la cronologia.
Que cregués que no, que t'ha adequat al principi, però és per anar al 15, per establir les diferències. El 15, fonamentalment, ens hem nodrit de pedrors de riquesa, cabreus, que han permès la reconstrucció de les explotacions en base a això, a la suma de les parcel·les. Estan individualitzades cada parcel·la. Ahir, pense, no hi hauria error possible, perquè no únicament està l'extensió global de l'explotació, sinó també individualitzar parcel·la a parcel·la. I al costat està el valor fiscal, que de vegades el valor fiscal és més interessant que la mateixa explotació. Per al 13 i dos moments... en la comunicació posàvem dos moments, un abans del 1248, és a dir, abans de la sublevació i posterior sufocació de les primeres revoltes, que ja comença a modificar la població musulmana que hi ha per allí, és a dir, els primers documents del llibre del repartiment són unes donacions grans, ho he dit abans. No hi ha lots familiars, individuals, sinó que són alqueries senceres, castells, això ho bandegem. No podem comptabilitzar perquè tampoc crec que sigui operatiu, no és el que interessa. Ara, a partir del 1248, i centrant-nos en unes àrees concretes, pense que prou importants, perquè no per estar al centre del país, sinó perquè estan també en el Xúquer, és l'únic riu que es pot qualificar de riu i per tant són unes terres en una qualitat ja bastant important, tenim per un costat el llibre del repartiment i per l'altre cartes de població. O sigui, l'estudi, les fonts documentals serien aquestes: cartes de població i llibre del repartiment. En el llibre del repartiment hi ha concretament a l'àrea de la Ribera trobes efectivament donacions d'alqueries, de castells que bandegem, és a dir, en els quadres bandegem perquè això no va a comptabilitzar-se, i per altre costat perquè són escases no, sinó proporcionalment a la resta, i per altre costat, conforme ens acostem ja a Alzira, al centre, Cullera, Corbera, hi ha 300, 400 donacions individuals. Donacions individuals molt minces, que si les contrastem en les cartes de població per a la mateixa zona, és a dir, prenem el cas de Sueca. El cas de Sueca apareix al llibre del repartiment, però abans, el llibre del repartiment apareix l'any 48 i 49, però 3 anys abans, en 1245, hi ha una carta de població de Sueca. I veus les extensions que es concedeixen en la carta de població i les del llibre del repartiment no són gaire diferents. Inclús la validesa que s'ha criticat moltes vegades, que jo també critico en certs aspectes al llibre del repartiment, sobre la no presència efectiva, real, d'aquests pobladors, és a dir, només nominal, i després no s'assentaren, no, perquè els noms que apareixen tant a la carta de població com al llibre del repartiment els trobem 20 anys després ja en pergamins o en cartes originals dels arxius municipals propis del lloc on apareix aquesta gent. Per tant, torno a insistir, jo crec que és prou fiable l'haver contrastat llibre del repartiment, cartes de població, i el poder assegurar una certa correspondència entre les donacions individuals, les donacions menudes, i el que seria més o menys a grans trets l'explotació camperola. No les grans, això és una altra cosa.
Sebastià Sobre. Ahir en el debat del cinema parlàvem de les manipulacions que hi ha hagut amb la història, i aquí potser també n'hi ha hagut una. A mi em crida l'atenció que les històries normals que corren, les històries d'Espanya, parlen d'invasió dels celtes, dels romans, dels visigots, dels àrabs, però en canvi parlen de repoblament cristià en aquesta època. Sí, a mi em crida una mica l'atenció, no parlen d'invasió, parlen de reconquesta i repoblament. Aleshores, doncs, sabem que, per exemple, a la plana de Vic, en una època anterior, al segle X i XI, terres que no eren desèrtiques del tot es fan passar com a desertes i es reparteixen per damunt dels que ja hi vivien, o bé a la Conca de Barberà també més endavant, als segles XI i XII, aquells els documents que parlen de terres vastes d'horror i solitud, on home no hi viu ni bou no llaura. Aleshores, potser de tant parlar de repoblament, posem ja, partim d'un suposat, d'unes terres que suposadament no hi vivia ningú, i potser hi vivia, doncs, hi vivia gent, i aquest repartiment es fa, doncs, per damunt de la gent que ja hi vivia. Jo no sóc especialista en el tema, el meu tema m'interessa perquè forma part del programa que explico, i però no és aquesta època, doncs, la de la meva especialitat. Ara em crida molt l'atenció aquesta cosa, és a dir, de repartiment, realment és repartiment d'unes terres que no hi vivia ningú, i aleshores aquestes extensions tan grans que resulten que no hi pot treballar, i que són molt extenses perquè hi treballa una família, o bé és que es reparteixen per dels que ja hi havien, Aleshores, potser, etimològicament, repartiment, jo no ho sé, si és un repartiment, és a dir, un partiment sobre una cosa que ja era partida i que es reparteix feudalment damunt dels en benefici dels conqueridors. Aquesta és una qüestió, ja dic, jo no sóc especialista i potser dic coses que ja estan resoltes i clares i que jo no conec. I en segon lloc, en la ponència de l'Antoni Furió i en Ferran Garcia, en un moment es parla que es donen terres en franc calou, expressió que sembla que és bastant freqüent en els documents de l'època. Aleshores jo pregunto, franc calou era una repetició pleonàstica, com un pleonasme per reforçar el caràcter franc de l'alou, o bé és que hi havia alous que no eren francs i que tenien unes prestacions feudals determinades? Bé, només aquestes dues coses.
Gràcies. Algú més té la paraula demanada? Vols contestar alguna cosa?
Sí. Bé, Sebastià, la primera part és interessant. Efectivament no hi ha ninguna reconquesta, és una conquesta, però jo crec que els termes de repoblació i poblament, repartiment, en fi, que es poden qüestionar, com tot es pot qüestionar, és clar. Es tracta també de veure que no es tracta únicament d'una dominació política damunt d'un altre territori, sinó que hi ha una ocupació efectiva del territori per part d'uns altres pobladors, és a dir, precisament procedents dels països d'origen i d'altres dels que havien estat els conqueridors. És a dir, hi ha un procés de substitució lenta, conforme tu vulguis, brutal de vegades, no tan brutal, coexistència pacífica, però hi ha una ocupació efectiva, pam a pam, del terreny. Home, jo no sé si es pot parlar de repartiment o no, efectivament es partix la terra, s'adjudica a cada un dels que venen a poblar, que en principi no és tan fort, no és tan important, no hi ha molts efectius demogràfics, no hi ha molts cristians que estiguen disposats a venir, hi ha moltes queixes perquè vinguin repobladors. Però jo crec que és el més important, i això ja ho va dir Miquel Barceló, és a dir, la substitució que es produeix entre el tipus d'apropiació de terra abans de la conquesta, apropiació clànica, vas dir, ara a una apropiació individual. És tot un canvi en la fesomia, sí, una modificació absoluta. No sé, vaja, si més o menys t'he contestat, no m'he plantejat realment si calia qüestionar-se termes com repoblació o com repartiment. Jo realment els trobo útils i els utilitzo.
Moi, je voudrais simplement compléter ce que tu viens de dire et répondre aux deux questions qui viennent, ou aux deux remarques qui viennent d'être faites. Le répartiment, effectivement, il se produit, il est véritablement, sauf lorsqu'il s'agit de donner une seigneurie, une alqueria ou un castillo, il correspond véritablement à une donation en propriété. Et je crois qu'on peut parler de répartition, de répartiment. Là, ça n'est pas, il me semble que ça n'est pas gênant du tout. À l'intérieur de cette idée, il me semble qu'il y a quelque chose qui pose problème, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quant à l'étendue des terres. C'est vrai que lorsque on concède, à Valence en tout cas, lorsque le roi ou les seigneurs concèdent 3 jovadas, 4 jovadas, je pense effectivement que l'idée doit être de constituer une exploitation familiale de colons, de colonisation. Ce qui me paraît assez curieux, c'est que la dimension des terres donnée dans des régions où il n'y a plus aucune main-d'œuvre musulmane, c'est le cas de la zone de la Ribera du Júcar, où il y a très peu de musulmans, est quelquefois à peu près semblable à la dimension des lots de colonisation qui sont donnés dans des zones où il y a des musulmans et où on sait que les musulmans restent et travailleront les terres. Alors, est-ce que la valeur du travail musulman ne compte pas? Est-ce que c'est un problème qu'on ne se pose pas? Mais je crois que c'est un problème qu'on rencontre sans arrêt dans toute la zone valencienne. On donne des terres, on a des milliers et des milliers de donations de terres. On ne semble jamais se soucier de la façon dont elles seront travaillées. La force de travail qui sera appliquée à cette terre, ça n'apparaît jamais ou pratiquement jamais. Bon, je crois que c'est un problème en soi. Bon, la deuxième remarque qui a été faite sur le vocabulaire, moi, j'avoue que en tant que disons français, enfin en tant que n'étant pas lié directement à une grande quantité de problèmes qui sont des problèmes disons péninsulaires, je suis souvent très gêné pour l'emploi du vocabulaire. Le terme de reconquête, je sais très bien qu'il a une charge affective, une charge idéologique. Je crois tout de même, enfin là c'est une opinion personnelle, qu'il est commode, qu'il est utile quelquefois. Employé sans arrêt. Je viens de publier un chapitre d'une histoire d'une histoire qui est préparée par Benassar, qui s'intitule l'histoire des Espagnols. On m'a fait changer systématiquement tous les passages où j'utilisais le terme conquête au lieu du terme reconquête ou conquête chrétienne, parce qu'on m'a dit ça n'est pas clair. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, quelquefois, l'utilisation du terme, systématiquement du terme conquête chrétienne, conquête féodale, à la place du terme reconquête, produit des confusions. Bon. Alors, je crois que ça pose un problème d'utilisation du vocabulaire. Et je crois que ce serait exactement la même chose pour un terme comme Levante, par exemple, qui est très mal ressenti à Valence, mais qui est très commode. Comment désigner les terres qui s'étendent depuis Tortosa jusqu'à Murcie sans employer le terme Levante? On ne peut pas dire Charque à l'Andalus quand on ne parle pas à des gens qui ne savent pas ce dont il s'agit. On ne peut pas dire Royaume de Valence, on ne peut pas dire Pays Valencien, on ne peut pas dire... Aucun terme ne peut être utilisé autre que cette expression générale de Levante qui... Je crois qu'on est souvent obligé d'utiliser des termes dont on sait qu'ils ont qui sont chargés de tout un complexe affectif et idéologique, mais qui sont quelquefois commodes à condition qu'on les emploie d'une façon neutre et en les vidant de ce contenu, peut-être en le disant une bonne fois pour toutes, parce que je crois que c'est un problème qui est sans arrêt posé et qui est sans arrêt gênant.
Merci. C'est très difficile, évidemment, parlar en utilitzar els termes en propietat d'una manera neutra conforme tu proposes, jo crec que és molt difícil i sobretot per part nostra, no sé si tu pots fer d'una manera més escèptica, però és molt difícil que nosaltres puguem encara ara utilitzar mots, termes com reconquista que estan carregats, tenen una càrrega ideològica molt forta, o inclús per designar el nostre territori pel rar de Levante, perquè Levante respecte a què? Si dius Levante és respecte a un centre. Conforme ha dit molt bé Barceló, Llevant per als catalans sempre ha sigut l'altre extrem de la Mediterrània. Com ara nosaltres que som Orient Ponent ens convertim ara en Levante? En fi, no sé, potser algun dia és possible arribar a parlar d'una manera escèptica, d'una manera neutra, però en aquests moments encara conflictius és... no sé, és preferible deixar-los estar.
Jaume Cotell.
La qüestió que plantejava de repoblació pel cas de Mallorca, no hi ha cap mena de dubte. Cal repoblar-ho perquè és que gairebé no hi queda ningú. Ha estat... una expulsió massiva i una emigració massiva, per tant, i a Menorca també, per consegüent cal repoblar, perquè és que s'ha despoblat prèviament amb la conquesta, no ofereix cap mena de dubte. En canvi, en el País Valencià sembla que les coses evidentment són de tot una altra manera, i en aquest sentit aquella proposta de si el model o el cas era comparable a Mallorca d'aquelles tres fases, permanència i població autòctona, trencament de la coexistència, no hi ha res d'això. A Mallorca d'entrada s'hi imposa un nou ordre, és efectivament un tall brusc i radical, no hi ha coexistència, no hi ha transició de cap mena no hi ha transició de cap mena, per tant. Dit això, m'interessa plantejar-vos una altra qüestió. S'ha dit, efectivament, que, o jo he entès, millor dit, que la major part de la pagesia era franca i lliure, o tenia terres concedides en alou franc i lliure. Això al segle XIII, m'ha semblat entendre. Efectivament, m'agradaria de precisar la cronologia, insisteixo en això, perquè em sembla que les coses canvien molt ràpidament i no pas precisament en sentit favorable per la pagesia, perquè és que d'altra banda també s'ha parlat d'emfiteusi, que no sé si respon, o exactament a quin tipus d'emfiteusi respon, però que d'alguna manera podria, si més no, servir per matitzar aquestes preteses llibertats i aquestes preteses franqueses que normalment han estat molt magnificades per la historiografia tradicional i almenys en el cas de Mallorca estem comprovant que són més aviat curtes.
Vols contestar una remarca i també si Enric vol contestar lo de la Terra Franca? Jo voldria, és que no ho he recordat abans quan contestava Sebastià, i és que la repoblació al País Valencià no es circumscriu ni al moment mateix posterior a la conquesta ni inclús al segle XIII. No és lineal ni acumulativa, sinó que pràcticament s'allargassa durant segles i segles. I al segle XV encara veiem massivament pobladors, ja no en aquest cas catalans, sinó fonamentalment aragonesos i castellans, que venen al regne i són, en fi, unes quantitats importants. La repoblació no s'acaba ni es circumscriu al segle XIII, per tant és un concepte, és un terme molt útil el de repoblació. I després jo faré breu la remarca, conteste Ferrano o Enric sobre la Terra Franca, però efectivament hi ha existència d'unes terres franques procedents sobretot de les donacions reials. Com?
En un primer moment.
I per suposat les de cartes de població, no, o d'establiments emfitèutics ja directament, no, tampoc. Però la pressió senyorial sobre esta terra franca, en un moment encara d'indefinició total de termes, de tot el que vulguis, va fent reduir aquesta terra franca sota la petjada de l'apropiació senyorial, perquè els termes encara estan buits d'entrada, és a dir, per molt musulmans que hi hagueren i que estiguera la terra treballada, la terra erma encara és suficient, encara és més important la terra abandonada. Per tant, l'extensió de la terra franca també en certa manera es podria fer en base a aquestes terres marginals, a aquestes terres encara no treballades, però no passa així, sinó que les terres que augmenten són les censals. Però inclús llevant-li protagonisme, reduint-les al mínim a aquestes terres franques. De tota manera, jo penso que cal insistir en una cosa, això sí que es diu a la comunicació també, no hi ha ni una diferència entre terra franca i terra censal, perquè un mateix pagès, un mateix camperol, té parcel·les franques i té parcel·les censals. Té parcel·les per les quals ha de pagar, bueno, pues la vuitena part dels fruits, o té que pagar el que siga, i terres franques per les quals no haurà de pagar això. Però tot plegat, si examinem el conjunt de l'explotació i totes les rendes que ha de satisfer, evidentment és cap per mans. El que cal insistir és que allò d'una petita propietat, que és una altra cosa diferent a l'explotació, franca, lliure, això que podríem fixar-la cronològicament als moments inicials de la repoblació, home, en què es concedissin certament certes avantatges, certs beneficis, extensions, franqueses per atraure població, a finals del XIII ja pràcticament ja no queda res, i el XV ja és tota una altra cosa.
Ferran García, després Miquel de Barcelona.
Jo volia contestar també.
Toni acaba de respondre la pregunta que havia formulat Jaume Portella, i que d'aquesta manera en part també contestava la teua. T'havies plantejat quin era l'abast del concepte concret de valor. Efectivament, la LAU és una posició, una propietat donada, lliurada al pagès, al camperol, que ve a poblar el país, que pot disposar-ne en plena voluntat, pot llegar-lo, pot alienar-lo, pot deixar-lo en herència, pot partir-lo, etc. I evidentment la LOU no hi ha cap servitud. Bé, però ens plantegem la qüestió. Si aleshores es concedeix la propietat de la terra, per què hi ha un repoblament en terres senyorials? Per què aleshores no hi ha una massiva presència dels pobladors cap a les zones de realenc? I per què es cullen precisament les zones de senyoriu? Una altra pregunta: per què hi ha moviments migratoris, inclús de mudèjars, que és el sector ètnic molt més agreujat, molt més sobre el qual recauen moltíssimes més exigències econòmiques? Per què fins i tot sectors de mudèjars circulen i es mobilitzen cap a sectors de senyoriu des de terres de realenc? I jo crec que en part està respost pel que acaba de dir Toni. Perquè a nivell fiscal hi ha una equiparació de les càrregues exigides en el realenc i en el senyoriu, per bé que parega contradictori, perquè és que als censos per la terra que exigeix el senyor laic o eclesiàstic, a nivell de relenc estan les peites veïnals i comunals, les peites per la terra, però és que a més hi ha tot un altre tipus de gravàmens impositius que són els que recapten les anomenades batllies locals. És a dir, que aquest fenomen pot semblar en principi contradictori, però pel que fa al País Valencià sembla que hi ha una equiparació de les càrregues fiscals exigides tant al senyor Iulaic com a les terres de realenc. I evidentment, el que sí que hi ha també és una erosió paulatina progressiva de les terres de realenc, usurpades de vegades il·legalment per els senyorius laics, sobretot eclesiàstic. I hi ha una fase que encara també està per estudiar, però que alguna documentació ens dona compte, que és precisament a finals del segle XIII i principis del segle XIV, quan hi ha un gran moviment de trasbals de terra i d'una, diguem, aquesta erosió de la terra de realenc es dona a major contundència.
Sí, no, és molt breument, jo vull tornar a la qüestió del vocabulari. Fa anys que m'he fixat, evidentment, que els meus amics francesos són molt reticents a utilitzar mots adients i adequats i prefereixen seguir parlant de l'Espany musulmán, que és una contradicció de termes, i segueixen parlant de l'Aga i Conqueta, o de l'Espany català, també. Aleshores, jo crec que no és que sigui còmode, sinó que és políticament còmode. Aleshores, mentre aquí fem esforços per deslliurar-nos de les limitacions que hi ha poc i que diguessin els seus editors, etc., que això de l'Aga i Conquet no s'entén, que lo de l'Espany musulmán és abusiu, que lo de l'Espany català és inexacte, i posats a fer que lo del descobriment d'Amèrica és patètic, i que, vaja, que la invasió d'Amèrica sí que està ben dit, és a dir, que ajuntessin els seus esforços a favor de la racionalitat i, diguem-ne, de la higiene intel·lectual.
Ricard Soto, després d'Enric Guinó.
Je peux répondre une minute. Il est évident que lorsqu'on s'adresse à un public ou à des lecteurs éclairés,
qu'il soit catalan ou qu'il soit français, anglais, on peut utiliser les termes précis qui correspondent à des réalités que, effectivement, moi aussi, je pense être adéquate pour une description précise. Je peux utiliser le terme « à l'andalous », par exemple, si j'écris un article destiné à un public de spécialistes. Lorsqu'on s'adresse à des populations sous-développées, hors de la Catalogne, les Français, par exemple, ou les Anglais, je crois qu'on est quand même bien obligé d'utiliser un langage qui peut être compris. Et utiliser le terme « Shark al-Andalus » ou le terme « à l'Andalus » simplement dans un article de grande vulgarisation, je crois que c'est difficile. Ça nécessite en tout cas une explication antérieure et quelquefois, ça pose tout de même des problèmes. Refuser d'utiliser le terme reconquête, je sais, bon, je suis pleinement conscient des problèmes que ça pose, mais je sais aussi que un éditeur ne le comprend pas. Bon, et il faut une sorte de jeu ou de essayer d'équilibrer la nécessité de se faire comprendre et d'expliquer les choses et la nécessité de la précision rigoureuse de l'utilisation du terme.
A partir d'una més que discrepància, petita matització, sobre què ha dit en Jaume Portella, la desaparició de la població musulmana a Mallorca, no és precisament exacte, i a més, la pervivència d'una població musulmana planteja, sotmesa a servitud, a esclavatge, planteja un dels problemes més incòmodos que aquí encara no han sortit, que és la relació entre una expansió feudal com la catalana i el grau de sotmetiment de les poblacions preexistents. No sé si és pertinent fer aquesta asseveració, però a mi em semblava necessària. Només això.
Fer alguna observació sobre el tema de la propietat, la parcel·lació de les terres i tot això. Quan parlàvem de terres franques, lliures, dins del senyoriu, ens referíem a terres que no pagaven censos per la terra, a terres que, evidentment, dins de qualsevol senyoriu, al cas de la repoblació valenciana, les terres dins del senyoriu estan donades enfiteuticament sempre pels senyors. El cas concret és que mentre a zones més al sud del País Valencià, sempre, igual que quan és terra, terra conreada per musulmans, hi ha particions de fruits, hi ha censos en metàl·lic, hi ha censos en espècie. En esta primera onada de la repoblació al nord del País Valencià, al Maestrat, les terres són establertes pels senyors als camperols sense cap cens, ni metàl·lic, ni en espècie, ni partició de fruits. Exclusió. Per tant, en aquest sentit en el que parlaven de terra franca, en el sentit de que no pagaven aquests censos per la terra, i només paguen el delme. Entonces, lo que volia insistir era en el concepte de que és molt diversa la situació. Una cosa són les terres senyorials que se repoblen per cartes poble pel senyor i a nivell comunal, a nivell de repartir-se la terra entre 20, 30, la gent que vagi a aquest poble. Una altra cosa és com se fan els repartiments i les donacions a les viles de reialenc. Una altra cosa és com se fa el repartiment sobre terres en què se manté població musulmana conreant les mateixes terres que tenien abans. La situació penso que és molt complicada, molt, molt variada, i que aquesta unificació de condicions del camperolat s'anirà arribant al segle XIV, s'anirà arribant al segle XV, però ara és molt, molt variada. Estava pensant precisament en el tema de la fragmentació que se deia de les propietats camperoles, de les parcel·les, en la diversitat de com se fan aquestes donacions. Estava pensant que quan se parlava de que a un poblador cristià a la ribera del Xúquer se li donaven 3 jovades, 4 jovades o les que fora, evidentment això significa una unitat, diguem-ne és una parcel·la el que està donant, en tot cas es donarà també una fanecada d'horta, però quan se dona això és una parcel·la. En canvi, quan se fa el repartiment, la repoblació per carta poble, tot el terme o tot el terme, una part del terme es repartís entre les 15, 20, 30 persones que s'assenten allà. Per tant, ja des d'aquest primer moment, i això sí que es dona clarament en aquestes cartes poble, les parcel·les estan fragmentades des del primer dia del repart. Per tant, la evolució en la fragmentació de les parcel·les, la evolució en el que és el tamany de l'explotació de cada parcel·la, etc., és molt variada, són casos molt diversos i que tindrem que intentar un poc, pot ser fer una espècie de classificació, no sé com, sense entrar en esquematismes, però intentar definir les diferències i que la tendència, evidentment, va a cara a la unificació de condicions a aquests nivells. I en tot cas, en aquesta idea que deia de la diferència del senyoriu, el rei Alem, per què la gent, evidentment, 1240, per què s'assenta en un senyoriu i no se'n va al rei Alem? Jo pense que també hi ha que fer ahir entrar clarament en definir les diferents etapes que hi ha. És el que deia abans, les condicions senyorials en què s'estableix la renda feudal en aquests primers anys darrere la conquesta, tenen que ser molt favorables perquè si no la gent efectivament s'aniria al rei Alem. Per tant, han de ser tan favorables. Però això és el que va canviant, va evolucionant i n'hi ha que jugar en aquest equilibri de la situació que van passant els anys des de que s'han donat les facilitats tan grans en els senyorius al principi i l'ocupació que es dona al rei Alem de, diguem-ne, de que s'ha acabat de repartir tot el rei Alem útil i que, per tant, a un poblador d'un senyoriu no li serà ja tan rendable el anar-se a un rei Alem per acabar de jornalero, per acabar de colon. Per tant, n'hi ha que veure diferenciar molt bé les etapes, les situacions, perquè si no, pense que no ens aclarirem. I una observació que també se m'havia oblidat, era en lo del repart, quan en un poble el senyor repartís la terra entre els 15, 20, 30 pobladors que repoblen la carta pobla, no es dona tot el terme, ni molt menys, sinó que es dona una part. I com deia, es dona repartides. S'agafen les partides que n'hi ha al voltant del poble i es dona una parcel·la de cada partida a cada un dels pobladors. Això almenys de tota una sèrie de casos sí que està clar que és així. Això pot ser molt útil per a clarificar, és a dir, com no se dona tot el terme, sinó que es dona només una part i repartida en parcel·les, a nivell mental, diguem-ne, aquesta quantitat de terra, aquest tipus d'explotació, etc., podria donar més dades i aquest camí respecte a qual era el concepte que tenien de lo que devia ser una explotació d'un camper al mig, que és el que viu a un senyoriu, no té altra categoria ni té altre nivell. El problema és medir aquestes quantitats que, clar, en les cartes poble no van especificades i documentació particular dels pobles és un poc d'il·lusió trobar, però en fi, era una idea.
Josep Maria Salvac, després Jaume Portella. Perdó, un moment, Jaume, Josep Maria. Si hi ha algú que vulgui demanar paraula que faci ara, perquè farem l'últim torn ja d'intervencions. Per tant, si no demana ningú més la paraula ara, acabarem amb la intervenció de Jaume Portella, tret que aquesta generés alguna rèplica o precisió per part d'algun dels comunicants.
Bé, jo només era perquè em penso que ha quedat una qüestió per respondre al que preguntaves tu, Soler, veritat? Que era la qüestió del Franc Calou, que surt a la documentació, sembla ser al País Valencià, però també a Catalunya, a la baixa mitjana, amb més freqüència de la que ens pensem. És a dir, jo em penso que això lliga d'alguna manera també amb la qüestió que s'ha dit aquí de la Reconquesta. Em penso que les paraules no són innocents i difícilment poden ser mai escèptiques. No ho sé. En qualsevol cas, jo diria que a la baixa mitjana la paraula l'ou no era escèptica, perquè havia passat un procés de feudalització i el concepte s'havia desnaturalitzat molt. Aleshores era difícil. La paraula l'ou, pensem que el segle X indica propietat plena, la possibilitat de que l'alouer pugui usar molt lliurement de la seva propietat, tot i que eren homes, sembla ser, que passaven moltes necessitats, de manera que, esclar, llibertat, propietat i situació econòmica no van sempre pas gaire lligats. Però el que fet és que al segle XI, sabem que la feudalització va comportar la superposició sobre l'estructura de les petites propietats en el marc dels castells del senyoriu banal, i el senyoriu banal, entre altres coses, limitava de tal manera l'actuació dels pagesos sobre la seva persona i sobre els seus béns que de facto l'alou quedava desnaturalitzat d'alguna manera. de facto quedava gairebé assimilat a una tenència, en diríem, perquè les servituds, i si no el segle XI, doncs ahir ens deia Freeman que potser el XIII, deu ser un procés que té fases diferents, que se sistematitza més tard del que creiem, però en definitiva el resultat final és que una gran part de les petites propietats pageses es desnaturalitzen com a tals a causa de la servitud de la pirateria dels senyors banals. Això no vol dir que no hi hagin a l'oest, és a dir, la major part dels pagesos, probablement a Catalunya, cauen sota aquesta, la Catalunya vella com a mínim, cauen sota aquesta situació, però no pas tots, i en tot cas, potser treballant molt o no ho sé com, en fi, és una qüestió d'estudiar, la baixa de mitjana també deuen haver-hi alguns que es redimeixen d'aquestes servituds, i aleshores el que volia dir és que a l'arribar a finals de la mitjana, entre el 13 i el 15, hi ha algunes poques famílies que Santiago Sobrequés, i em penso que potser tu mateix heu estudiat, i que figuren a la Guerra Civil Catalana, que són a l'oest franquès precisament. Són a l'oest franquès de les terres de la Catalunya vella. I per què es diuen franquès? Doncs potser perquè la paraula l'ou s'ha desnaturalitzat de tal manera que cal remarcar la idea de que són propietaris i a més no tenen servituds al damunt, la qual cosa doncs és molt més clara que deixar-los simplement amb el terme a l'oest, que la paraula l'ou, ja deia abans, s'ha desnaturalitzat de tal manera que fins i tot a vegades es troba, poques vegades, però a vegades es troba l'expressió a l'ou feudal per designar una tenència, el que sembla ser baix una tenència.
Gràcies. Jaume
Portell. És només una petita observació amical en el Ricard Soto, que és que m'ha desbordat per l'esquerra i m'ha organitzat aquí l'espeech doncs, en forma de mala consciència, recordant-nos que efectivament doncs, van restar alguns mallorquins a Mallorca. Això és cert, evident, però el que no resta és cap comunitat musulmana i el que no resta és una proporció suficient de mallorquins com perquè el cas sigui en absolut comparable al del País Valencià. No hi ha morescos, desapareixen. Quants n'hi ha? 1.000, 2.000? I esclaus, a més. Per consegüent, em sembla que sí, que tenia raó, que ens has fet de mala consciència, però que ja deia, per tant, que el cas no és comparable.
Molt ràpidament, no és només una qüestió. Mentre existeix aquesta petita i residual població mallorquina desorganitzada i sotmesa a l'esclavatge, evidència que es veu obligada a treballar fins i tot, es veu reflectida amb freqüència documentalment el camp, amb explotacions camperoles. Seria un problema que em deixaria absolutament fred si no fos perquè després Mallorca esdevé un dels grans mercats d'esclaus del Mediterrani. Sembla com si tal vegada hi hagués una necessitat de recórrer amb un esclavatge foraster per substituir un costum que ja s'ha creat, una mala costum que ja s'ha creat. Una manca de població o qualsevol altra. Només era això.
Toni Furió.
Preguntes voldria ara fer-ne una jo. I aprofitant això, el marc del col·loqui, per això hem vingut a veure els companys del Principat i de les Illes. Un tema que em sembla que és particularment m'interessa i és aquesta habilitat poblacional que quan la vam descobrir era una mica insòlita, però després es va veure confirmada per altres treballs, per exemple a Sánchez Adell, a Castelló, existeix i afecta pràcticament a això que dia, a la meitat de la població d'una vila concreta, de sobretot dels llogarrets més menuts. Quan, a mateixa època, al Principat, tenim el problema de la remensa. Aquesta major mobilitat s'observaria a Mallorca, per exemple?
No sé si he entès bé la pregunta, però de tot tota manera, crec que la forma de contestar no és, no pot ser la correcta, tenint en compte que disposem de la meitat de la resposta. Es veu un moviment de població, evidentment, molt fort en un sentit. Durant tot el període que va de 1230 a 1300 i fent reagrupaments de 20 anys, reagrupaments documentals, és difícil que els cognoms d'un període de 20 anys, al cap de 20 anys, siguin els mateixos, etc, etc. Com interpretar-ho? Jo de moment encara no ho sé. Em falta, dic, la segona part, que seria rastrejar si aquesta mobilitat es produeix sortint i tornant del lloc de partida. De moment només tinc un document que aquesta tarda esmentaré, discutible, d'un establiment, d'uns colons que van de Vic a Mallorca, i aquesta gent va amb un contracte temporal de 4 anys. És molt, molt improbable que posteriorment els problemes demogràfics vinguin derivats d'això. Ara, el que sembla ser és que la mobilitat de la població és molt gran, que hi ha problemes de població i que es deriven en bona mida d'això, de gent que va i torna, gairebé constantment.
Es concedeix una intervenció de gràcia allà darrere, però l'última. Soler Cot, també.
Bé, m'agradaria, respecte a la intervenció del professor Rac, afegir que certament es produeix una desnaturalització de la paraula l'ou, i això ho hem pogut trobar estudiant documentació respecte al territori de Barcelona i a partir del segle XIII, quan els propietaris del territori, és a dir, ciutadans de Barcelona, fan notar clarament que són propietaris amb lliure i franca l'ou, i això dintre d'una zona de franquesa com és el propi territori.
Gràcies. Soler Cot, per acabar.
Sí, molt bé. Primer agrair al professor Serrat que m'ha solucionat el problema, feia temps que em ballava pel cap. I en segon dit, tinc algunes preguntes per fer, no en faré cap.
Però, preguntes no, perquè quedarien sense resposta. Més intervencions.
Hi ha una cosa que ja he observat en algun altre congrés, i és que, diguem, a l'hora del debat, que és la cosa més important, és quan falta temps i aleshores no es pot fer el debat. És a dir, que potser l'exposició de les ponències i les comunicacions és molt llarga a l'estona, i en canvi l'hora del debat és quan es fa més curt, i és quan val més la pena aprofitar que estem reunits, que en fi, que és el que es treu el màxim partit d'aquests congressos, no? I bé, simplement fer aquesta observació.
S'agraeix l'observació. Gràcies i fins a la tarda.